Senyores i senyors, bon dia. Són les 8.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Què tal, com esteu? Va, que ens despertem avui amb temps que serà inestable, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Al matí pot haver xàfecs al Pirineu Oriental, la Costa Brava o al Prelitoral, i a la tarda arribarien al Garraf o al Baix Llobregat. I de seguida parlarem de les turbulències a Esquerra Republicana. Parlarem amb Oriol Junqueras, després que aquest cap de setmana assenyalés obertament la direcció de Marta Rovira i Sergi Sabrià per haver muntat l'estructura B amb campanyes com, per exemple, els cartells de l'Alzheimer. També voldrem sentir com han rebut aquests missatges a la nova Esquerra, aquesta principal candidatura que se li disputa el lideratge d'Oriol Junqueras. Per això també parlarem amb Teresa Jordà, una de les impulsores. Però abans, volem destacar el ressò que ha tingut l'entrevista que li van fer a Àngel Llàcer aquest dissabte a Col·lapse TV3. Va ser la primera vegada que l'Àngel parlava en detall de la malaltia que va tenir i que el va portar molts dies a l'UCI, que li va costar diverses intervencions a la cama i que el va deixar convençut que no se'n sortiria.
I tinc com una premonició de que aquella setmana em moriré. Jo estic dilluns a casa i de cop i volta, però una cosa com molt estranya que em diu: aquesta setmana tu et moriràs. Jo dic, hosti, just em truca l'Enric Cambrai i dic: Enric, acabo de tenir una premonició i hauríem d'anar a un notari per fer el testament.
L'Àngel Llàcer va explicar els detalls de la malaltia causada per un bacteri que va agafar en un viatge al Vietnam. Frederic Vincent, bon dia.
Bon dia. Aquest bacteri es diu Shigella i la infecció per aquest bacteri es diu Shigellosi. És una infecció intestinal que comença bàsicament amb diarrea.
Llavors comença un mal de panxa, llavors comença a tenir unes diarrees molt fortes. Em vaig a Madrid, deixo la funció, tenia dues funcions i deixo la funció mitges.
Mal de panxa i febre, no, tenies?
Sí. I aleshores arribo allà a l'hospital, allà a la Rovira de Madrid, i aleshores em donen l'alta, em diuen, bueno, no sé què, em posen una lavativa.
La Shigella és molt contagiosa, es pot transmetre a través d'aliments infectats o en beure o nedar en aigua no potable. La doctora Carme Cambrai, que és la metgessa de Llàcer, explicava la gravetat.
Aquestes patologies tan greus, si no s'actua molt, molt aviat, poden evolucionar a nivell sistèmic, fer una sepsis important i acabar amb la vida del malalt. Has d'actuar amb molta sangfreda i molt ràpidament.
Llàcer va sortir de l'hospital, però al cap de poc hi va haver de tornar perquè tenia la cama molt inflada. De fet, ell explica que no podia ni caminar.
I aleshores em diu, bueno, doncs en aquesta operació o surts sense cama o no surts. Clar, llavors jo dic, hòstia, llavors estàs allà, tampoc no pots... Llavors vaig dir, bueno, doncs jo necessito parlar amb els meus éssers estimats.
Això és el que li diu la doctora, que també va explicar el col·lapse, que Llàcer va demanar acomiadar-se, com deia ell mateix. Un dels moments que més s'estan comentant de l'entrevista és aquest.
A mi l'única cosa que em sabia greu de morir-me, i ho dic de veritat, era tots els que us deixava. O sigui, pensava jo, a tu, per exemple, Ricard, jo pensava, jo al Ricard no li puc fer això. O sigui, jo no puc morir-me als 50 anys i que el Ricard arrossegui la meva mort durant tota la seva vida, saps? I que digui, hòstia, aquí l'Àngel hagués dit no sé què, aquí l'Àngel hagués fet no sé quantos, aquí l'Àngel diria no sé quantos... I a mi això és el que realment em feia molta pena, molta, molta, deixar-vos orfes de la meva amistat, com si diguéssim, no?
Llàcer va explicar que ara mateix està bé, però que continua lluitant contra les seqüeles que li va deixar l'operació. De fet, ell mateix va ensenyar les cicatrius que té a les cames molt grosses. El col·lapse va tenir una audiència del 17,9%, el programa més vist del dia a la cadena, i, a més, la xifra d'espectadors acumulats arriba als 618.000.
Com dèiem, l'entrevista ha tingut un gran ressò. Diversos mitjans han reproduït tot el que ens va explicar l'Àngel a TV3 i, sobretot, com ho va explicar.
Vaig veure que hi havia molta gent que m'estimava, moltíssima, no? Gent que jo coneixia i gent que jo no coneixia, que m'estimaven i que desitjaven de tot cor que jo em posés bé. I això és una cosa realment molt, molt impactant.
L'Àngel Persona només ens va emocionar aquest cap de setmana, sinó que ens va il·lusionar, i parlar així de la mort d'alguna manera ens va donar molta vida, molta vida. Visca la vida i visca l'Àngel. Benvinguts al dilluns 23 de setembre del 2024. Bon dia, Catalunya.
Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio. Bonpreu i Esclat us ofereix aquest espai.
Eloi Cordomí, quin temps farà avui? Bon dia.
Avui és dilluns 23 de setembre. El dia comença amb alguns ruixats, amb alguns xàfecs al litoral, prelitoral de Barcelona, també a la Catalunya central. En pròximes hores també s'aniran desplaçant a les comarques de Girona i a la tarda també podrien aparèixer al Pirineu. En tota aquesta zona les temperatures quedaran avui entre els 21 i 25 graus, tot i que el dia comença amb uns valors una mica més frescos. I a la resta de Catalunya, en general, acabarà fent més sol i les temperatures màximes podrien arribar entre els 25 i 28 graus. De cara a demà es manté el mateix tipus de temps i dimecres sembla que farà més sol i més caloreta.
Marc, vaig a buscar un trosset de formatge a la nevera. Marc, pots venir un moment, si us plau? Bon preu Esclat Online. Servei d'entrega a domicili i punts de recollida. El quilòmetre zero més a prop que mai. Bon preu i Esclat.
Catalunya Ràdio. Són les 8 i 5. Repassem ara les notícies d'aquest matí amb la redacció d'informatius i el matí de Catalunya Ràdio. Ho dèiem abans, avui, al matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras. Li demanarem per les respostes que ha rebut al seu discurs de dissabte a Olesa de Montserrat.
Va decidir tenir una estructura comunicativa en B que es va dedicar a fer cartells sobre l'Alzheimer, a avergonyir-nos a tots, a avergonyir els nostres candidats i els nostres militants.
Entre altres coses, li preguntarem per a qui anaven aquestes crítiques. Si per Marta Rovira, per Sergi Sabrià o per tots dos. Sigui com sigui, alguns exalts càrrecs del partit li retreuen a Junqueras que hagi fet aquestes crítiques. Pol Foradada.
Sí, per exemple, l'exconsellera Anna Simó va penjar a les xarxes un missatge amb les etiquetes «Jo he enganxat cartells» o «Així no». El senador Joan Caral va escriure també que l'idol que es renunciï al debat de les idees, o un altre exconseller, Josep Huguet, va dir textualment que la demagogia, el populisme i la mentida és l'aportació de la pròrroga que vol Junqueras.
Junqueras també va rebre diversos suports, però Recuperem Barcelona, que és la candidatura dels militants de base, també hi ha carregat en contra.
Parla de covardia i diu que així no es pot construir un projecte. Avui en parlarem també amb Teresa Jordà, que és una de les impulsores de Nova Esquerra Nacional, la principal candidatura que li disputa el lideratge Junqueras.
Per tant, avui al matí de Catalunya Ràdio, Teresa Jordà, de Nova Esquerra, i també Oriol Junqueras. I després de llançar la seva lluita per la presidència d'Esquerra, Oriol Junqueras signa avui també un article al diari Ara sobre política europea.
Sí, Junqueras comença demanant que entri en funcionament una planta de producció de xips a Catalunya i acaba parlant del repte de mantenir la democràcia i la llibertat a Europa. Segons diu, cal unir activistes, sindicats, moviments socials i partits per tal que la revolta del bé comú arribi a tot arreu.
I sobre el panorama Esquerra, el comentari de la periodista Sara González.
Tenint en compte el fangar en què s'ha convertit Esquerra, és fins i tot sorprenent que hi hagi quatre candidatures disposades a liderar-la. Només dues tenen opcions reals de guanyar, però hi ha victòries que corren el risc de ser derrotes si el resultat és que s'esmicola el partit. Junqueras ha fet una exhibició de força que serà difícil d'igualar per part de la candidatura pròxima a Rovira. Però també s'ha fet evident que els ponts estan tan trencats que no hi ha convivència possible. Tenen dos mesos per demostrar el contrari i fer una bugada conjunta pel bé col·lectiu, si és que hi ha voluntat.
Era el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Sara González. I la crònica política de les últimes hores també té la mirada posada a Alemanya.
Socialdemokraten waren die extremisten.
Perquè el Partit Socialdemòcrata s'ha imposat a les eleccions regionals de Brandenburg i han guanyat per poc a l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya. Anem a Berlín. Oriol Serra, bon dia.
Hola, bon dia.
Quina lectura es fan avui dels resultats de Brandenburg?
Bé, doncs, sobretot en aquest land oriental, la principal lectura és aquesta mobilització que hi ha hagut en contra de l'extrema dreta, perquè recordem-ho que la participació ha estat rècord del 74%, són 13 punts més que fa 5 anys, i això doncs ha estat un vot tàctic. Moltíssima gent que no votava normalment Partit Socialdemòcrata ara ho ha fet, els verds n'han pagat la factura, s'han quedat fora d'aquest Parlament regional, i a escala federal, doncs, una lectura una mica agradolça pel canceller Olaf Scholz, perquè ha vist com se salvava un dels feus socialdemòcrates, 34 anys governant aquest land, l'han salvat, però ho han fet sense ell. De fet, fins i tot li van demanar que quedés apartat de la campanya electoral, que mantingués un perfil baix, perquè des de Brandenburg els socialdemòcrates consideraven que el seu canceller els feia més nosa que servei.
Berlín, Oriol Serra, gràcies i que tinguis un bon dia.
Adéu, bon dia.
I una altra de les previsions del dia és a Madrid. Els barons territorials del Partit Popular s'hi reuneixen avui amb Alberto Núñez Feijóo. Serà una nova trobada per unir postures sobre el finançament autonòmic. Madrid, Palau Brujats, bon dia.
Sí, per evitar, bon dia, que hi hagi fissures dins del PP, Feijóo torna a cridar files tots els seus presidents autonòmics que aquests dies ja s'estan reunint per separat amb Pedro Sánchez. Avui els tornarà a reclamar que compleixin el que van firmar a principis de mes i és que renuncien a parlar amb el president espanyol de finançament i de res que afecti la resta de comunitats, per més que Sánchez ho intenti, diu Feijóo, per dividir-los.
El senyor Sánchez lo que está pretendiendo es romper, fissurar los planteamientos de presidentes del Partido Popular. Vive de la división de la sociedad española, de la división en las instituciones y de la división de los presidentes autonómicos.
Fins ara han passat per la Moncloa el president gallec i l'andalús i tots dos van acatar l'ordre de Feijóo, van negar parlar de finançament autonòmic i van reclamar a Pedro Sánchez que ho porti a la pròxima conferència de presidents.
Justament avui, un dels presidents autonòmics del Partit Popular, el gallec Alfonso Rueda, ja demana textualment una gran mobilització, Sílvia Solanes.
Sí, ho diu en una entrevista al Mundo. Rueda
Rueda demana rebel·lar-se ja, perquè després diu ja no hi haurà marxa enrere. Acusa Pedro Sánchez de prioritzar els territoris que el mantindran a la Moncloa i reclama aquesta gran mobilització. El president gallec afegeix: som capaços de sortir al carrer i mobilitzar els ciutadans, no només els del PP.
L'altra cara de la moneda la tenim al periòdico. L'expresident andalús José Antonio Griñán i l'exconsellera d'Hisenda Carmen Martínez escriuen un article defensant el pacte entre el PSC i Esquerra.
Sí, asseguren que els models de finançament sempre s'han negociat de manera bilateral i que les singularitats formen part de la Constitució. Això sí, adverteixen que el govern d'Espanya ha de garantir la igualtat entre les comunitats.
Un finançament que també ha marcat la festa de la Rosa del PSC i el discurs que hi ha fet el president Salvador Illa. Núria Oriol, bon dia.
Hola, bon dia. Missatge nítid i contundent del president Illa. El finançament singular es farà i és solidari, ha insistit, una premissa que té clara Catalunya, a diferència, ha assegurat, d'altres comunitats autònomes governades pel PP, carregant contra la de Madrid.
Catalunya està i estarà a la primera línia de la solidaritat a Espanya. Somos poco de dar lecciones, pero tampoco nos las van a dar en materia de solidaridad aquellos que bajando impuestos reclaman más recursos. Esto no es solidaridad.
Flanquejar per gran part del seu govern, s'ha compromès també una triple revolució amb la seva presidència.
La revolució del bon govern, de fer polítiques concretes, la revolució de la normalitat i la revolució del respecte i de l'educació.
Des de Gavà, Núria Oriol, pel matí de Catalunya Ràdio.
Sobre la Festa de la Rosa, el comentari de la periodista Milagros Pérez Oliva.
En la seva primera Festa de la Rosa com a president, Salvador Illa ha volgut insistir en els mantres del seu inici de mandat. Amb ella, la Generalitat, Catalunya torna. Catalunya posa el motor en marxa per tornar a ser el motor econòmic d'Espanya i torna també a les institucions. Ha copsat que la gent està marejada de tanta muntanya russa i que el que vol ara és tranquil·litat i previsibilitat. Per això s'ofereix com un doble contrapunt a la disbauxa del procés i a la disbauxa neoliberal dels qui aposten per la polarització i demanen diners per després abaixar impostos.
És el comentari pel matí de Catalunya Ràdio de la periodista Milagros Pérez Oliva. I l'altra previsió de la setmana serà dijous, quan es voti al Congrés dels Diputats els objectius d'estabilitat. És una votació clau pels pressupostos i una nova prova de foc per al govern de Pedro Sánchez. Tornem a Madrid, Paula Brujats.
I el govern espanyol ja té coll avall que perdrà la votació si no hi ha un gir d'última hora. Les converses amb Junts d'aquest cap de setmana no han donat els seus fruits i els de Puigdemont mantenen que tombaran els objectius perquè són idèntics als que ja van vetar el juliol. Ara el govern espanyol pressiona el PP i els avisen que si els tomben, les comunitats i els ajuntaments on governen tindran menys diners per gastar. Tot i això, la Moncloa minimitza la previsible derrota i el ministre Óscar Puente diu que, si cal, podran sobreviure amb pressupostos prorrogats.
No és ningún drama que no hi ha pressupostos ni és un obstáculo para que la legislatura continue.
Ho ha dit en una entrevista al País. La ministra d'Hisenda vol portar tan aviat com pugui els nous pressupostos al Congrés. Si dijous es veten els objectius d'estabilitat, s'agafarà de base per als comptes els objectius actuals, que són molt més restrictius.
I avui Pedro Sánchez viatja a Nova York per participar a l'Assemblea General de les Nacions Unides. Silvia Solanes.
El president espanyol ha convocat un acte amb el brasiler Lula da Silva sobre mentides i desinformació. Per cert, que avui La Vanguardia explica que el Parlament de Catalunya està explorant fórmules per frenar les falsedats i els discursos d'odi a la cambra, com els que vinculen immigració i delinqüència.
I avui pot caure una llei de la memòria històrica més, aquest cop a Cantàbria.
El Parlament debatrà la derogació de la llei que es va aprovar el 2021. Serà proposta del PP, que governa Cantàbria en solitari. S'han convocat concentracions de protesta davant mateix de la cambra.
Mentrestant, Jaume Collboni es consolida. Així ho diu l'enquesta que avui publica el periòdico.
Si avui hi haguessin municipals, hi hauria una victòria clara del PSC, que guanyaria un o dos regidors i en tindria tres més que Junts, quan, recordem, va guanyar les últimes eleccions.
I la crònica política també està intensa, en aquest cas, al Regne Unit. Allà arrenca el Congrés del Partit Laborista, Francesc Soler.
I ho fa amb la popularitat de Keir Starmer sota mínims, dos mesos i mig després d'arribar al poder. El primer ministre s'ha vist esquitxat per diversos escàndols que inclouen l'acceptació de regals no declarats.
Londres, Colla Ballester.
Després de 15 anys, és el primer congrés que els laboristes fan com a govern i no com a oposició, i ha arribat carregat de polèmiques, començant perquè el primer ministre i alts càrrecs han hagut d'anunciar que ja no acceptaran donacions de roba, allotjaments o entrades per esdeveniments. La polèmica ha augmentat just abans del congrés perquè aquestes donacions no les van declarar. Tampoc han ajudat les filtracions a Downing Street, com la del sou de la cap de gabinet, que cobra una mica més que el primer ministre. Tot plegat ha afectat Keir Starmer, que té la popularitat baixíssima, tant que ara el més ben valorat és l'anterior primer ministre, el conservador Rishi Sunak. Des de Londres, Colla Ballester Brumós, pel matí de Catalunya Ràdio.
I avui també destaquem que parlar en català és la quarta causa de discriminació a Barcelona, per darrere del racisme. Els motius de salut i la LGTBI-fòbia ho apunten a l'últim informe de l'Observatori de les Discriminacions de Barcelona. Marta Sánchez.
La majoria d'episodis de discriminació es donen en bars, restaurants o establiments comercials, però també n'hi ha a la sanitat. I aquests són els que més preocupen entitats com la Plataforma per la Llengua, segons explica la seva vicepresidenta Mireia Plana.
Vam tenir un cas molt, molt flagrant d'una persona amb una depressió important que se li negava l'atenció psicològica perquè parlava català i se l'estava forçant a acceptar que el psicòleg que la tractés li parlés en castellà. Això, en un moment en què la persona està vulnerable, és molt greu que no es pensi que la llengua forma part de l'atenció sanitària.
Les entitats animen a denunciar-ho. Marta Sánchez, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I aquesta matinada ha seguit la confrontació entre Israel i Hezbollah. La milícia islamista ha llançat almenys 5 coets contra algunes posicions militars d'Israel al nord del país. Francesc Soler.
Durant tot aquest cap de setmana, els dos bàndols han llançat centenars de míssils i coets a banda i banda de la frontera d'Israel amb el Líban. El número 2 de la milícia, Naim Qassem, i el primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, s'han creuat també amenaces.
Les amenaces no ens aturaran. No ens espanta el pitjor dels escenaris. Estem preparats per fer front a totes les opcions militars.
Aquests últims dies hem llançat una sèrie d'atacs a Hezbollah que no s'hauria imaginat. Si Hezbollah no ha entès el missatge, us asseguro que l'entendrà.
Els Estats Units avisen a Israel que una confrontació directa amb Hezbollah no és el millor pels seus interessos. La Unió Europea demana que es mantingui la via diplomàtica.
Més detalls des de Jerusalem, Roser Oliver Olivella.
Aquest coet de Hezbollah anava dirigit contra una fàbrica israeliana d'armament militar, però ha caigut entre les cases de civils a la població de Kiryat Bialik, a tocar de Haifa. Miraculosament no ha matat ningú. Ha estat l'atac de Hezbollah més profund en territori israelià des del 8 d'octubre, quan va començar l'escalada bèl·lica. Els veïns ens diuen que volen venjança.
La resposta del govern israelí hauria de ser anar fins al final i fer el màxim dany al Líban, a Beirut. Hauríem de destruir els edificis alts sense cap compassió amb els civils, perquè ells no tenen cap compassió amb nosaltres.
Des de Kiryat Bialik, Roser Oliver Olivella, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I alerta amb això, passen dos minuts d'un quart de nou del matí. L'1% més ric del món posseix més riquesa que el 95% del total de la població mundial. Ho alerta l'últim informe de l'ONG Oxfam Intermón. Berta Torrades.
Sí, que assenyala que els elevats nivells de desigualtat s'agreugen per la gran concentració de poder i de riquesa que hi ha en mans de molt pocs. L'ONG assenyala que les 50 empreses més grans del món tenen un multimilionari com a director executiu o bé com a accionista principal i que això fa que estigui influenciant cada vegada més en la presa de decisions polítiques i les regles del joc. Davant d'aquestes dades, l'ONG demana a l'ONU que impulsi un nou conveni sobre fiscalitat internacional i que canceli el deute públic dels països més pobres.
I més estadístiques en aquest cas sobre l'OPA del BBVA al Sabadell. 4 de cada 10 clients del Banc Sabadell es plantegen marxar-ne si s'acaba fent efectiva la fusió amb el Banc Basc.
Així es desprèn d'una enquesta del diari Ara que han respost més de 3.000 clients. Precisament un grup d'accionistes del Banc Sabadell ha anunciat que farà una gira per tot l'Estat per mirar de convèncer els petits accionistes que es posicionin en contra de l'operació. Creuen que si aconsegueixen mobilitzar-los, l'OPA no acabarà tirant endavant. Jordi Casas n'és el seu president.
És petit accionista i client al mateix temps. És a dir, és un tipus d'accionista que va de la mà del Banc de Sabadell tirant endavant la seva companyia. Si aquests no van a favor de l'OPA, l'OPA fracassarà.
I al Ripollès han detingut el mossèn de Camprodon. Atenció, perquè anava begut, va provocar un accident i va fugir. Marc Jurado i Sílvia Solanes.
Els Mossos van arrestar Joan de Déu Dizelle per conducció temerària, per circular sota els efectes de l'alcohol i per abandonar el lloc de l'accident. L'accident que va passar, de fet, a l'altura d'Urís, en direcció Ripoll, va embestir un altre cotxe, el va fer volcar i va desaparèixer.
Tot i voler escapar, a causa de l'impacte, va rebentar un pneumàtic i es va haver d'aturar una mica més enllà. La policia el va localitzar i detenir. Quadruplicava la taxa d'alcohol permesa.
I el jutge ha ordenat fer l'autòpsia a la nena de 3 anys que va morir la setmana passada a l'Hospital de Figueres. Els pares de la menor han denunciat el cas perquè creuen que hi ha hagut negligència mèdica. Marc Teixidor.
Els pares de la nena van presentar una denúncia hores després de la mort. Esgrimeixen que van anar al Cap de Roses per un mal de panxa de la menor i que els van enviar a casa en no detectar-li res. Uns dies més tard, la nena de només 3 anys tenia febre i seguia amb mal de panxa. Va ser aleshores quan la van derivar a l'Hospital de Figueres, que davant la situació crítica de la pacient va iniciar el trasllat al Josep Trueta de Girona, però ja no hi va haver temps. La nena va morir abans. El jutjat número 8 de Figueres ha assumit la investigació i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat que la jutgessa ha ordenat practicar l'autòpsia al cos de la nena per esbrinar les causes de la mort. També ha requerit informació clínica als centres sanitaris per determinar si hi va haver algun tipus de negligència mèdica. Marc Teixidor, Valls, pel matí de Catalunya Ràdio.
I el balanç oficial de la seguretat al cap de setmana de les festes de la Mercè Barcelona, de moment, és positiu.
Sí, Mossos i Guàrdia Urbana han intervingut per incidents menors, tot i que un agent de la policia catalana, que no estava de servei, té un tall al braç per un atac que va rebre amb un ganivet.
Va passar durant la matinada d'ahir diumenge al Raval, quan l'home va voler evitar un robatori a la seva parella. L'agressor el va apunyalar al braç i encara el busquen. És l'únic incident conegut fins ara amb navalles en aquestes festes.
I sobre això, l'enquesta que dèiem abans del periòdico també recull que gairebé tothom defensa prohibir les navalles.
Sí, un 96,6% són partidaris de prohibir-les als transports públics i les grans concentracions. Segons el sondeig, el suport és transversal i gairebé no hi ha diferències entre els votants dels diferents partits.
I sobre això, el comentari de la periodista Rebeca Carrancó.
Si comparem les dades amb altres anys, la Mercè està anant prou bé. Sense voler fer volar coloms massa d'hora i tot i un mosso ferit, sembla que posar focus en les navalles està funcionant. Que els controls i la visibilitat policial, i també la mediàtica, ha contribuït a tenir unes festes més segures. L'altre missatge que també hem de donar als mitjans és que Catalunya és majoritàriament tranquil·la. Que sí, que les intervencions d'armes blanques han crescut, que els incidents violents també, però que les dades absolutes continuen sent baixes. Que els apunyalaments són l'excepció i que per això, precisament, encara continua sent notícia.
I arran d'aquests controls exhaustius d'aquestes festes, avui ens preguntarem si realment aquesta presència policial intimidatòria, fins i tot per algun cas, doncs funciona, perquè si realment hi ha hagut menys incidents, doncs vol dir que ha funcionat. Ens ho preguntarem en tertúlia a partir de les 9 i en parlarem amb Montserrat Iglesias, directora de l'Escola de Prevenció i Seguretat Integral. I més coses. 8 i 21. Cauen les llicències d'armes de foc. S'han reduït un 40% en 2 anys a Catalunya. Són dades que avança la Guàrdia Civil al matí de Catalunya Ràdio i en què es detecta una davallada de les renovacions després de la pandèmia. Sense comptar les de les armes dels cossos policials, a Catalunya hi ha 5.700 llicències. Miquel Jarque.
La majoria, un 70%, són de caçadors i de federats de tir olímpic, que n'acostumen a tenir més d'una. La davallada de les llicències s'explica, segons la Guàrdia Civil, que és qui les autoritza, per l'edat dels caçadors, que causen baixa. El tinent coronel Moisés Medina és l'interventor d'armes de Catalunya.
Dado que la actividad cinegética cada vez va a menos, la edad media de los cazadores, pues simplemente cuando van desapareciendo los cazadores, no son reemplazados por nuevas generaciones. Esos propietarios de armas pues van desapareciendo y el número va cayendo.
Miquel Jarque, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara en l'àmbit dels successos, Josep Maria Mainat assegura que Àngela Dobrovolski va perdre el cap a causa de les drogues i que aquest va ser un dels factors que la va portar a intentar-lo assassinar, Francesc.
Sí, el productor de televisió ha assegurat en una entrevista a Col·lapse que l'actitud de la seva exdona va anar canviant amb el pas dels anys perquè consumia drogues.
Té tendència a enganxar-se molt. I aquest consum li va fer que perdés el cap, no? I que actués no solament en aquest cas que estem parlant, sinó moltes més coses que va fer, a dedicar-se a posar bombes, a anar a robar per les cases, és a dir, era una persona que no tenia res a veure amb la persona amb la qual jo em vaig casar i em vaig enamorar.
L'exdona de Mainat està condemnada a 4 anys i mig de presó per haver-lo lesionat amb insulina.
I avui també parlarem de les queixes dels veïns del Santiago Bernabéu pel soroll.
Sí, ja han aconseguit que es cancel·lin concerts, però ara les molèsties arriben per la megafonia durant els partits. Concretament amb el so que es reprodueix cada vegada que algun jugador marca un gol o hi ha un canvi. Els veïns diuen que és innecessari i que no compleix la normativa.
Bé, doncs avui a 9:45 parlarem amb l'Associació de Perjudicats del Bernabéu, però per ampliar la mirada i també connectar amb el que està passant aquí. Per exemple, parlarem també amb la xarxa veïnal contra el soroll de Barcelona. Els veïns de Montjuïc asseguren que dissabte a la nit van passar una de les pitjors nits que recorden a causa del soroll. I això després d'un cap de setmana on també hem posat molta atenció a les pluges, a les fortes pluges, sobretot al municipi de l'Ametlla de Mar, al Baix Ebre.
Platges com la Cala de Pixavaques o l'Estany del Tort van patir l'impacte de la tempesta. Les fortes pluges també van provocar inundacions de baixos, caigudes de branques, algun cotxe atrapat i la caiguda d'un mur.
Això després que avui es compleixi 150 anys de la Rovinada de Santa Tecla, un episodi d'intenses precipitacions que va deixar més de 500 morts a Catalunya per les ràpides crescudes del riu, sobretot a l'interior del país. Per commemorar aquesta efemèride, la Universitat de Lleida ha organitzat aquests dies un cicle de conferències sobre aquest tema. Lleida, Júlia Albacar.
Bon dia. La Rovinada va ser conseqüència d'una llevantada que va deixar importants acumulacions d'aigua en poc temps. Un fet que va fer desbordar bona part dels rius de l'interior de Catalunya que van arribar a arrasar barris sencers d'algunes poblacions com Tàrrega i Montblanc. El fet que fos durant la nit i en el context de les guerres carlines va ser determinant per disparar la xifra de morts. Ho explica Carles Balasc, geòleg i especialista en riuades.
Des d'aquesta puja molt ràpid a la nit, que és un factor agreujant, hi ha unes circumstàncies agreujants com, per exemple, les guerres carlines, que fan que les poblacions estiguin encara amurallades, tanquen les muralles per evitar un cop de carlistes per la nit.
La Universitat de Lleida va començar divendres passat un programa amb diferents conferències per explicar l'impacte de la Rovinada en les diferents poblacions més afectades. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al Matí de Catalunya Ràdio.
I atenció a això, perquè esteu tots convidats a venir demà a celebrar la Festa de la Mercè a l'especial que farem al Matí de Catalunya Ràdio al Palau Robert de Barcelona. Manela, Manela, no vull córrer per vostè, però la pela és la pela i alguna cosa hem de fer. Això si no plou. Esperem que no plogui, perquè si no serà una festa passada per aigua. Especial Mercè de Catalunya Ràdio, al Matí de Catalunya Ràdio. Demà a partir de les 9 del matí hi haurà un munt de convidats especials, per exemple, la Ludwig Van, que estem sentint, la Su, Guillem Roma, l'Ivan Lavanda, la Mireia Portes o el Joel Díaz, entre d'altres. I qui més hi haurà, Marta?
Doncs mira, aprofitarem per commemorar els 100 anys de ràdio amb veus tan conegudes com la de la Neus Bonet, Gemma Nierga, Antoni Bassas i Albert Tom. El programa, com deia, serà de 9 a 1 del migdia i podeu reservar la vostra invitació al web del Matí de Catalunya Ràdio.
Això per aconseguir seient, però si no, podeu venir portes obertes, per tant, des de les 9 fins a la 1 us ho podeu passar a saludar-nos. I avui, dilluns, per cert, el director Albert Serra presenta nova pel·lícula al Festival de Cinema de Sant Sebastià.
Es diu Tardes de Soledad i retrata la vida d'un torero. La pel·lícula, però que ja ha triomfat i ha emocionat el públic, és Los Destellos, de Pilar Palomero, que ja se situa, de fet, com una de les favorites.
Enviat especial a Sant Sebastià, Marc Garriga.
Los Destellos confirma Pilar Palomero com una de les directores més solvents del panorama nacional. Després de l'èxit de Les Niñas i la Maternal, torna a demostrar la seva bona mà a l'hora d'explicar històries humanes com el d'aquesta dona que, després d'anys d'haver-se separat, es veu empesa a acompanyar el seu exmarit en els seus últims dies de vida. La cineasta ha insistit a Catalunya Ràdio que vol que es vegi com un film sobre la vida.
Que sempre entendem els cuidados paliativos com, o sea, los que acompanyes a la persona para morir, ¿no? Y ellos me explicaban que no, que los cuidados paliativos son acompañar a la persona a vivir el tiempo que esté aquí, pero a vivir, ¿no? Y vivir de la mejor manera posible. Lo sentí como un mantra para la película.
El guió adapta el llibre Un cor massa gran de l'escriptora basca Eider Rodríguez, però Palomero trasllada l'acció a Horta de Sant Joan, on estiuejava amb la família. Des de Sant Sebastià, Marc Garriga, pel Matí de Catalunya Ràdio.
I encara una cosa més sobre Sant Sebastià, perquè l'actor Javier Bardem abandona enfadat un acte promocional d'un pernil que l'actor creia que era un homenatge íntim a Bigas Luna.
L'acte es feia en un hotel a Sant Sebastià i el que es pensava que seria un acte íntim al director de la pel·lícula Jamón Jamón va resultar ser la presentació d'una edició especial Bigas Luna d'una marca de pernil. L'actor ha mostrat la seva indignació, ha explicat que ell va anar a l'acte per respecte al director i a la seva memòria i que li havien parat una trampa.
I també hem de parlar de la companyia elèctrica d'Arma.
Perquè no se'ls ha vist a l'homenatge dels 50 anys de la Sala Celeste que es va fer ahir en el marc de les festes de la Mercè. El grup ha confessat que ho troba incomprensible i que, de fet, els va sorprendre que no els avisessin.
Estel Batet, Carles.
El baixista de la Dharma, Carles Vidal, l'ha explicat a Catalunya Ràdio que van ser dels primers que hi van actuar i s'ha estranyat que les seves cançons no s'hagin inclòs en el repertori de celebració dels 50 anys. Vidal considera que, sense ells, el repàs per la història d'aquesta sala de concerts és poc precís.
He vist que
Una de les voluntats és que la gent jove, les noves generacions, coneguin les generacions anteriors com a referents i tal i qual. Dius, home, us esteu donant una informació que no és rigorosa.
Fons de l'Ajuntament de Barcelona han comentat a Catalunya Ràdio que l'homenatge a la Sala Celeste no és un recull històric i que no es buscava fer una tria exhaustiva de grups. Estel Batet Carles, pel matí de Catalunya Ràdio.
I encara notícies musicals. Aquesta, per exemple.
Tu i jo perdidos entre amapolas. Tus ojos relucen, son dos pistoles.
Rosalía, que ha sorprès amb un avançament d'una nova cançó. Hi ha molta expectativa pel nou àlbum de Rosalía, que encara, de fet, no sabem quan sortirà, però sabem que està treballant en això des de fa molt i molt de temps. De moment, el que ha avançat és això que sentim. Ho ha fet a través del canal de WhatsApp. Són 20 segons d'un nou tema en què canta a capella.
I en esport, Robert Prats?
El Barça guanya 1-5 al camp del Villarreal, però podria perdre a Ter Stegen el que resta de temporada per una lesió al genoll. Espanya, campiona del món masculina d'hoquei patins per 18a vegada, i el Cadí la Seu, nou campió de la Lliga Catalana Femenina de Bàsquet.
Són 8:45, cop d'ull a la mobilitat d'aquest matí. Aina Ostrell, bon dia.
Bon dia. El tren de la línia R15 que ha sortit de Riba-roja d'Ebre i que ha d'arribar a Barcelona a les 9:07 del matí ho farà cap a 9:15. A les línies R11 i RG1, per una avaria de senyalització, hi ha retards de 20 minuts entre Figueres i Llançà. I acabem al metro de Barcelona. Restablert el servei a la línia L1, la vermella, durant una estona, però l'interval de trens pot ser superior a l'habitual.
I pel que fa a les carreteres, equip viari, Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia.
Punts vermells a aquesta hora?
Doncs mira, el tram d'acabar de la ronda del d'Esplugues a la pota sud al Prat de sortida de Barcelona per un accident que ha tallat 2 carrils i 5 quilòmetres de cua compacta a la C60 d'Argentona a la Roca cap a la B40.
I els punts taronja?
C16 de Terrassa sentit Manresa, C58 de Sant Quirze sentit sud i la C32 autopista del Maresme per a Premià de Dalt direcció Barcelona.
Carme, com va? La nena comença d'aquí uns mesos la guarderia. Per això, la Cristina i jo voldríem més informació sobre les assegurances de salut i de vida que ens vas comentar.
El millor de tenir algú a prop és que t'escolta. Contracta les assegurances MyBox i l'alarma sense pujades de preu durant 3 anys. Tu i jo, nosaltres, CaixaBank. Més informació a caixabank.cat.
I encara 4 punts més. Que repassem amb Berta Torrades i Albert Montilla. La primera notícia és que es pot pagar per veure un pis, ara?
Sí, és l'última bus que estan fent algunes immobiliàries de Barcelona. L'Agència Catalana de Consum ens diu que ja ha rebut les primeres denúncies de ciutadans a qui les immobiliàries els han cobrat per visitar un pis de lloguer. Una pràctica que el Sindicat de Llogateres demana exigir que es deixi per escrit. L'Enric Aragonès és el seu portaveu.
Les immobiliàries, sobretot des que es va prohibir que ens cobressin els honoraris als llogaters, se les estan empescant totes per prendre'ns el pèl. Aleshores, ells sempre intenten colar-nos uns serveis que diuen que són diferents de la formalització del contracte, que és el que és il·legal que ens cobrin, però que ens els intenten colar sigui com sigui. El que hem de fer és estar molt atents, fer-ho posar per escrit.
Les immobiliàries que cobren per ensenyar pisos es defensen dient que ho fan per assegurar-se que la persona interessada en l'habitatge es presentarà a la visita.
I terrenys per temporers.
Després de fer una crida, l'Ajuntament de Naut Aran ja té sobre la taula una dotzena de terrenys que els veïns del municipi han ofert per poder-hi ubicar els temporers que viuen en autocaravanes. El consistori ha començat a estudiar les ofertes, però alerta que aquesta temporada no arribaran a temps per poder habilitar els espais.
Salardú, Sofia Cabanes.
Bon dia, sí, el consistori ha començat a estudiar la viabilitat d'estos terrenys, però adverteix que esta temporada no arribarà a temps per poder habilitar estos espais, perquè caldrà aprovar els tràmits per comprar o llogar els que siguin adequats. César Ruiz Canela és l'alcalde de Naut Aran.
Més en aquest lloc no serà, perquè si haguem d'haver modificació, compte que serà inant i miei.
El consistori preveu presentar una nova proposta per als temporers a l'octubre, però avança que primer l'ha de consensuar amb el Consell General i l'estació de Baqueira Beret. Des de Salardú, Sofia Cabanes, per al matí de Catalunya Ràdio.
Més del 60%.
Dels municipis de la demarcació de Girona impulsen instal·lacions de plaques solars perquè se'n beneficien els veïns. Són dades que ens ha facilitat la Diputació de Girona al matí de Catalunya Ràdio.
Girona, Núria Paraire.
Els ajuntaments fan una instal·lació de plaques solars en un edifici municipal i ofereixen l'electricitat als veïns. Així, aquests redueixen el consum que fan de la xarxa i paguen menys en la factura de la llum. Sovint es prioritza les famílies famílies amb menys recursos econòmics. Els ajuntaments reben subvencions de la Diputació. Van començar l'any 2020 amb 4 municipis i 160.000 euros en ajudes i des d'aleshores el creixement ha estat exponencial. Aquest any la Diputació hi ha destinat 1,5 milions. Ho explica el cap de Medi Ambient, Marc Marí.
El fet de que els ajuntaments hi siguin permet això, d'una banda, poder millorar el finançament i també fer de catalitzador, d'inici de que la gent comenci a saber que això és possible.
Des de Girona, Núria Peraire, pel matí de Catalunya Ràdio.
I en marxa?
El Congrés de la Societat Europea de Retina, que es fa a Barcelona fins demà, presentarà estudis sobre la degeneració macular associada a l'edat. Aquests estudis demostren que és segur escurçar els actuals tractaments basats en injeccions. Lluís Àries és cap de la secció de retina del Servei d'Oftalmologia de l'Hospital de Bellvitge.
Nous fàrmacs pel tractament de la degeneració macular exudativa i de l'edema macular diabètic. Aquests nous tractaments són fàrmacs molt potents, però que alhora no tenen problemes de seguretat que permeten doncs, que els pacients no s'hagin de tractar tantes vegades com amb els fàrmacs més clàssics. Això també redueix les visites assistencials als hospitals i permet disminuir la càrrega assistencial.
Mentre repunten...
Els rescats de boletaires a la muntanya. Els bombers fan una crida a extremar la prudència i recorden que si s'han de fer un rescat, en cas que es demostri que s'ha comès una imprudència, es pot veure obligat a assumir el cost del rescat. Francesc Martínez és oficial del grup d'actuacions especials.
La gent que va a la muntanya acostuma pues, a preparar-se les sortides, porten equipament per si ve mal temps i tal. En canvi, el perfil del boletari és una miqueta diferent, no? Vull dir, fuig dels camins, no sap ben bé per quina zona anirà, no ho explica tampoc, i això doncs, ens complica una miqueta les recerques.
El cost del rescat s'ha de pagar quan, per exemple, la persona salvada no porta l'equipament adequat o si està en una zona prohibida o senyalitzada com a perillosa.
Aquestes són les notícies d'avui, dilluns 23 de setembre del 2024. Són les 8:35. De seguida els esports.
Cada dia, a les granges familiars de la cooperativa lletera Can Llong, treballem per portar-vos el gust únic de la llet de proximitat, del productor a la teva botiga de confiança. Lletera Can Llong, la llet de casa.
L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
Divendres, l'Enigmàrius feia llutós com una llebre de camuflatge. I la resposta era enfangat. Llutós vol dir ple de fang, de llot, enfangat. I la llebre camuflada pel llot surt de la frase donar gat per llebre. Enfangat. Avui dilluns, un Enigmàrius gloriosa diada de Santa Tecla. Pianistes, doncs. Nota del color de la neu. De 6 lletres. Nota del color de la neu. 6 lletres.
Per participar a l'Enigmàrius, cal registrar-se al web i teclejar la resposta a la pàgina catradio.cat/enigmàrius abans d'un quart d'onze del matí.
Has vist la gran capacitat de càrrega i la conducció autònoma de nivell 2 que té el nou Ducato? Aprofita els Pro Days i emporta't en un 100% elèctric amb fins a 420 km d'autonomia i Wallbox inclòs. O emporta't en un de dies al 100% connectat amb unes condicions excepcionals. Consulta les a fiatprofessional.es.
Com? Que l'aniversari de la Marissa serà una festa de disfresses i que la temàtica és cinema moldau d'època. Com que moldau d'època? Quina mena de temàtica és aquesta? I no pot convidar unes canyes o organitzar un paintball com fa tothom? No ho sé, dic jo.
Els aniversaris, de vegades, no sempre venen de gust, però 130 milions sí, i molt. Per això Euromillones hem preferit celebrar el nostre 20 aniversari amb un pot especial de 130 milions aquest 27 de setembre. Euromillones, 20 anys somiant en gran.
Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
El número 5 és meravellós. 5 és la millor puntuació en una ressenya. Els millors hotels són els de 5 estrelles. A Lloguer Segur ens encanta el 5. Per això tots els propietaris de vivendes i locals cobren el dia 5 i ara poden avançar fins a 5 anys de renda. Descobreix l'avançament de fins a 5 anys de renda a lloguersegur.cat. Lloguer Segur, la revolució del lloguer.
Atenció, Catalunya.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
La estación radiodifusora.
El 24 de setembre, veniu a celebrar els 100 anys de la ràdio a casa nostra, al Palau Robert de Barcelona, amb el Matí de Catalunya Ràdio.
Comencem en aquest moment una feina...
Celebrem junts un segle de veus. Amb actuacions musicals...
La Ludwig van Su, Guillem Roma.
Convidats especials...
Neus Bonet, Antoni Bassas, Albert Tom, Gemma Nierga.
I ràdio, molta ràdio.
El 24 de setembre us esperem al Palau Robert de Barcelona.
Reserveu la vostra invitació a catradio.cat.
Tenim una cita amb la història.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya. Catalunya
Ràdio. 8:38, obrim l'aparador. I comencem al Teatre Aquitània. Ja podeu veure m'entens o t'ho explico? Una comèdia esbojarrada i políticament incorrecta, protagonitzada per David Olivares, Octavio Pujadas, Anna Senan i Miquel Sitjar. I ens ho explica pel matí de Catalunya Ràdio un dels seus actors, David Olivares.
Passa la Barcelona preolímpica l'any 1992, on tres amics, que són uns cafres, intenten reorganitzar un bar de me en el millor bar d'ambient gai de la ciutat, en els quals farà doncs, qüestionar algun d'ells si és gai o no és gai. Per tant, sortir de l'armari als anys 90 no era tan fàcil com ara. M'entens o t'ho explico?
Ja t'entenc, ja t'entenc. I més propostes. Això és The Penguin, i ja podeu veure-ho als cinemes, i quins ho recomanes al nostre col·laborador Toni García Ramon.
Un spin-off de Batman en forma de sèrie on s'explica l'ascens d'aquest personatge al tro del crim de Gotham i la seva consagració com a nèmesi del superheroi que representa Bruce Wayne. Als Estats Units no s'acaben de posar d'acord a l'hora de dir si el show és millor o pitjor, però sí que hi ha força unanimitat a l'hora de reconèixer el gran treball de Colin Farrell com a dolent en majúscules. Amb això, i un disseny de producció espectacular, doncs tampoc ens queixarem, no?
I qui també ha anat al cinema és Laura Calçada i ens recomana l'última pel·lícula que ha vist, Romper el círculo.
Jo no acostumo a mirar pel·lícules comercials, si no és que Netflix m'agafa amb la guàrdia baixa, però la meva germana em va insistir que anés a mirar i tens buidars i li vaig fer cas. La veritat és que la barreja d'erotisme, violència i les bones interpretacions em van enganxar i reconec que vaig plorar. Us recomano Trencar el cercle, inspirat en el supervendes literari de Colin Hoover, i aquesta sí que serà una d'aquelles ocasions en què diré no he llegit el llibre, però he vist la pel·li.
I avui comença la nova temporada de La Torre.
Una cosa, estimades. Vosaltres també heu viscut un estiu inolvidable. Si ja heu fet el canvi d'armari, heu plegat l'adrador i els vostres ditets belluguen entre les sandàlies. Això només pot voler dir una cosa.
I un any més al capdavant hi trobareu l'Alba Riera, que ens explica com anirà aquesta temporada.
Ens pensàvem que ja ho havíem dit tot, però aquesta nit torna La Torre, el programa de debats picants, tertúlies i testimonis que té el radar posat a tot el que passa a Catalunya. Vaja, tots els temes que t'importen posats sobre la taula. I comencem parlant de classe. La meritocràcia existeix o són els pares? És veritat això que diuen que ets pobre perquè vols? Pots trobar-nos a la plataforma 3CAT i a EVA, al canal juvenil de 3CAT.
I com cada dilluns, acabem també amb la recomanació literària de l'Anna Guitart. Avui parlem del poemari Aquesta sang, de la Mireia Calafell, que el presenta demà a 3:15 de la tarda a la Setmana del Llibre en Català.
Aquest llibre em fa il·lusió per diversos motius. Només us en citaré dos. El primer, que obre una nova època de Cafè Central, justament de la seva col·lecció Jardins de Samarcanda. Un luxe poètic i una referència a casa nostra des de fa més de 30 anys. El segon motiu és que reuneix poemes de 4 llibres de la Mireia Calafell. Dos d'ells estaven exhaurits. I és una delícia, de debò, resseguir l'evolució d'aquesta poeta brillant que aquest any va guanyar el prestigiós premi Carles Riba.
I en esports, la porteria del Barça perd Ter Stegen.
Tom demana molt ràpid que...
El genoll.
Compte avui se li faran més proves mèdiques per determinar l'abast exacte de la lesió, que en tot cas serà de llarga durada.
Ter Stegen té afectat el tendó rotulià del genoll, això el deixarà sense jugar més aquesta temporada, una lesió que eclipsa aquesta victòria per 1-5 del Barça a Villarreal. Íñigo Martínez juga doble grana.
Ahora que estamos dolidos, el equipo pues sí que ha ganado, esta victoria va para él, pero entre comillas pues nos vamos con sensación de tristeza por el hecho de esa lesión tan grave que ha tenido Marco hoy.
Iñaki Peña és ara qui agafarà el relleu de Ter Stegen, tot i que el club podria fitxar un porter.
Iñaki Peña ja va assumir durant 3 mesos la porteria blaugrana la temporada passada. El club té l'opció també d'incorporar un porter. Es tracta d'una lesió de llarga durada, per tant, el Barça pot fitxar a un porter. Això sí, que estigui a l'atur. Es pot gastar fins a un 80% de la fitxa de Ter Stegen en aquest nou fitxatge. Una altra opció és esperar al mercat d'hivern per fitxar, o una tercera opció, no fer res.
Que és el que acostuma a fer bastant aquest club.
Depèn de la caixa.
Ja. I una lesió que arriba amb un Barça també líder de la Lliga amb 4 punts d'avantatge sobre el Madrid.
Lideratge incontestable, ho ha guanyat tot, els 6 partits que ha jugat, ahir una 5 a Villarreal, 2 gols de Lewandowski, 2 de Rafinha, un de Pablo Torre, també a primera Rayo 1 Atlètic de Madrid 1, Atlètic Club 3 Celta 1 i Getafe 1 Leganés 1. La selecció espanyola masculina d'hoquei patins ha guanyat també 2-1 l'Argentina i s'ha proclamat campiona del món per 18a vegada.
I això de Marc Márquez, que és bestial, perquè continua competint per guanyar el Mundial.
De moment competeix, i això és important. Encara està lluny, quart a la general, a 60 punts de Jorge Martín. Però ha fet podi al Gran Premi de l'Emília-Romanya de MotoGP. Són declaracions a DAZN.
Sabía que arriesgando un poco más podía terminar cuarto a 3 segundos del líder. Arriesgando menos acababa cuarto a 8 segundos. O sea, los puntos son los mismos, así que se han ido eliminando pilotos y nos hemos encontrado en el podio, que ha sido un regalo para nosotros.
I el Madrid que perd la Supercopa de bàsquet, la final davant Unicaja 80-90. La Lliga Catalana Femenina, en canvi, és pel Cadí, que supera la final l'Espar Girona per 68-55.
I ara el comentari de Laia Tudel.
Bon dia, Ricard. Si Ter Stegen acaba passant per quiròfan, serà la tercera vegada que supera el mateix genoll. I això, amb 32 anys, s'ha de veure com pot afectar la seva carrera. Deco està obligat a mirar les opcions de mercat, però no en té gaires. Fins ara, l'aposta pel segon porter del Barça des del club no ha estat clara i ara emergeixen els dubtes. Sense Ter Stegen, l'equip va poder guanyar Villarreal, però sense l'alemany es pot guanyar la Lliga? Aquest és el dubte que han de resoldre aquests dies Deco i Laporta.
És hora de pujar el tren de la notícia Renfe.
Si vols saber tota la informació d'última hora de l'estat dels serveis de Rodalies de Catalunya, consulta-la a través de les apps i les webs rodaliesdecatalunya.cat i renfe.com o bé als telèfons d'informació 900 41 0041 i 912 320 320.
Renfe, el teu tren.
I ara què diuen els altres? Gerard Jovany, Joel Díaz, Maiol Roger. Hola!
Hola!
Altres ens presenten la pluja de Schrödinger, la pluja que plou i no plou al mateix temps. Divendres en Dani Ramírez ens va explicar que durant el cap de setmana havia de ploure, però no. O sigui, sí, però que no es podia dir que seria un cap de setmana passat per ahir.
No sé.
Hi va haver tensió, bàsicament.
I ara fem un cop d'ull a l'estat del temps. Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Cap de setmana passat per aigua.
Home, tampoc això. No esbarem la gent.
Perdona, Dani. O sigui, portem tot el dia dient que hi ha un planuncat i que vindran unes pluges. No esbarem la gent o...
Sí, ha de ploure, però...
Precaució o no precaució? Vull dir, no, a mi m'hi més que res.
Sí. No, però sobretot que no serà tot el cap de setmana plovent a tot arreu i amb intensitat. Per exemple, avui... Fins a la tarda anirà plovent. El Pirineu s'anima una mica a la tarda. Demà dissabte, mira, al matí, doncs, plouria poc cap al nord. L'àrea de Tarragona, Costa Daurada, Delta Ebre, pluja abundant. A la zona del Pirineu i Prepirineu, algun xàfec. I diumenge, mira, comencem amb pluja al matí. Girona, Costa Brava, Maresme, aquí pot ploure més diumenge, amb intensitat fins i tot, amb algun xàfec encara al Pirineu, Girona i nord de Barcelona.
Al final sí que serà un cap de setmana passat per aigua, Dani.
No, perquè és que acabo d'explicar que hi ha llocs amb clariana, si ho veuràs.
Bueno, al final sembla que sí que ha sigut un cap de setmana prou passat per aigua.
Només quedem preguntant-li a l'Ametlla de Mar.
Sí, s'ha hagut de tallar alguna carretera, però res. No exageris, tampoc,
Mai plou a tothom.
Els altres també parlen de futbol. Dissabte es va jugar el partit Madrid-Espanyol al Bernabéu. En un moment del partit, el jugador Bellingham del Madrid li diu piece of shit, tros de merda, a l'àrbitre, que el té just davant a la cara. Això en condicions normals seria motiu d'expulsió, però Movistar Maldini, que diu que no és de cap equip i que és neutral i que és de tots els equips...
Com tots els del Madrid.
Com tots els del Madrid, Maldini va sortir al rescat de Bellingham.
Una protesta airada.
Árbitro, claro.
Y mira lo que dice Bellingham. What a piece of shit. Traducido.
Lo que sea.
Vaya. Si alguien no lo ha entendido.
No, que podía ser perfectamente segunda amarilla y al carrer.
Pero a ver, la frase no está llamando eso al
árbitro. No.
Como dice en general. O sea, yo creo que en este momento la circunstancia.
Es como una frase diciendo, pero ¿esto qué es?
Qué mierda, ¿no? Qué mierda va a ser con una amarilla.
Es veu perfectament, que el té a la cara i li diu what a piece of shit, però bueno. Això és un exemple de madridisme sociològic, un altre és el Chiringuito, el mateix partit Madrid-Espanyol es va xiular un penal escandalós a favor del Madrid, però la maquinària Florentino no falla mai i a la nit els seus súbdits s'afanyaven a intentar canviar el relat.
Desde que resta liga tenemos que aguantar que el Madrid hasta cuando gana 4-1 con un acierto del árbitro ayer y se han comido un penalti los más claros de la liga en el minuto 10 y nos tenemos que aguantar que nos digan que la derrota del Español está bajo sospecha. ¿Bajo sospecha de quién? De alguien que no le interesa asumir que el Madrid va a estar en la batalla aunque se le ponga todo en contra. Que el Madrid va a insistir con arbitrajes civilinos. Me da igual. Pero ya estoy hasta el gorro, que estemos debatiendo un 3-1-4-1 con lo que ha pasado en Villarreal, por ahí no voy a pasar. Yo lo siento, yo este debate, controlo cuando quiera, Josep, pero me parece una falta de respeto a los madridistas debatir este pues, por favor.
Ya está, una falta de respeto de debatir.
No. I què més diuen els altres, Maiol, va?
Doncs els altres parlen del viatge de Feijó a Itàlia.
Lasciatemi cantare con la guitarra.
No. Vull obrir aquest Meloni, perquè va anar a Itàlia a respondre sobre Venezuela, tot dient que no respondria de res que fos d'Espanya.
Yo no vengo aquí a hablar sobre cuestiones
insisto que no corresponden a mi país, ni a España, ni a mi esfera política de responsabilidad.
O sigui, te'n vas a Itàlia a parlar sobre Venezuela i dius que només parlaràs sobre Espanya, però fins i tot en un moment donat semblava que Núñez Feijó havia anat a Itàlia a exiliar-se i no de manera voluntària.
Lamentablemente, insisto, tengo que hacer estas declaraciones fuera de mi país.
Bueno, lamentablemente, perquè et va donar la gana, fill, perquè podies haver-ho fet. Això sí, li hem d'agrair a Feijó que quan va respondre molt clarament.
La migración irregular es lo contrario de la migración regular, obviamente.
Dona, molt bé, molt bé. Sí. Selectivitat, dona punts. Home, exacte,
com era Rajoy. Digués.
Un vaso es un vaso y un plato es un plato.
Ah, exactament. Però sabeu qui s'ha guanyat aquesta setmana? Un Rajoyín? Isabel Díaz Ayuso, efectivament, que ha protagonitzat una d'aquelles patinades de neurona a qui ens tenia tan ben acostumats Mariano Rajoy.
No se preocupen, van a acabar en los tribunales la mitad de su grupo parlamentario y de su partido. Y no lo haré yo. Y no, y la factura no la pagará el gobierno ni la Comunidad de Madrid.
Ui, quan sembla, i quan sembla que ja se'n surt...
Yo quiero ver la factura de los abogados que ustedes van a tener que necesitar para ir a los tribunales después de todas las carullas, las querellas y las denuncias que les van a caer por mentir.
És maco perquè carulla, després d'un estudi, és la mescla entre calúmnia i querella.
Ah, ben
carulla, vist. És bonica aquesta paraula. Li falta molt a Ayuso, òbviament, per arribar a les patinades del mestre.
Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí, el suyo. Beneficio polític.
I us preguntareu, amb aquest nivell, per què Ayuso arrasa a Madrid?
Per què?
Perquè el nivell del PSOE, gràcies, Joel, per aquesta pregunta tan ben intencionada, perquè el nivell del PSOE a Madrid és el que va exposar aquest diputat.
Creo que lo de Sánchez es envidia pura y dura. Y les entiendo, porque con lo bueno que está el presidente del gobierno, no me extraña que sientan esta envidia tan asquerosa.
Bueno, són maneres de veure-ho. Què diuen les xarxes, va, Joel, guapo? Avui, de les xarxes...
No se
l'esperava,
aquesta.
No, perquè
al contrari, s'ha posat igual el guió.
No, m'ho he posat jo.
Pensava que no ho llegiria.
Doncs mira, avui de les xarxes us porto un famós fent el ridícul, que sempre fa il·lusió, i si a sobre el famós és una mica capullo, doncs escolta, em sembla ideal per començar un dilluns. El famós en qüestió és Don Manu Tenorio.
Dime que tu piel será mi piel.
Segur que recordeu aquest personatge del seu paper a la primera edició d'Operació Triunfo i ja sabeu que els triunfitos de primera generació no passen avui en dia pel seu millor moment, sobretot els de tipus més folclòric, com el Tenorio, que han vist reduït el seu circuit a geriàtrics, discoteques de polígon i festes majors de municipis andalusos governats per Vox, perquè el Tenorio té molt clares, per cert, les seves preferències polítiques.
Yo no soy ni de izquierda ni de derecha, a mí no me tienen que mezclar con idea política porque mi idea política son mía, no son de nadie.
Ja ho diu el refrany, ni de izquierdas ni de derechas, un yugo i quatre fletxes. Bueno, doncs es veu que el Tenorio, que no és ni de izquierdas ni de derechas, fa uns mesos va denunciar que estava sent víctima d'un problema social. I no endevinaríeu mai quin problema social li afecta al Tenorio.
Y como los toreros, pues yo cuando fui artista lo primero que pensé es que con el primer dinero que ganase comprar una casa a mi madre, porque claro, mi madre nunca tuvo la oportunidad de vivir en su propia casa. Y claro que yo, que mi hijo no haya podido todavía conocer San Lucas de Barrameda, porque tengo una familia ahí metida, que encima trabajan los dos, ¿sabes? Me parece una falta de consideración tremenda y sobre todo a nivel social me parece una involución. Porque ellos están ahorrando para comprarse su casa.
Efectivament, Tenorio denunciava fa uns mesos que tenia uns ocupes a la seva casa de Sanlúcar de Barrameda i, clar, un famós víctima de l'ocupació doncs crida moltíssim l'atenció dels periodistes que tampoc són ni d'izquierdas ni de derechas, com el fill de l'Herrera, que casualment, per cert, treballa al programa de son pare. Herrera Júnior convida el Tenorio a la COPE per defensar-se d'unes informacions que diuen que no té ocupes. El que té són llogaters amb contracte que estan ingressant al lloguer a Hisenda perquè resulta que el Tenorio té un deute doncs criminal amb Hisenda. Un gir de 180 graus que Herrera Júnior vol que Tenorio, doncs, òbviament, desmenteixi.
Tú sabes que demostrar que no tienes deudas con Hacienda es tan fácil como mostrar un certificado.
Y... ¿Tú crees que yo estoy en posición de tener que sacar un certificado aquí porque unos inquiocupas mancillen
inquiocupas
y me desprestigien? Y la individua esta de Podemos,
Podemos.
¿Me desprestigie de esta manera?
No, no creo que tengas que hacerlo, pero igual ayudaría a tu causa.
Claro.
Sí, ayudaría, pero es que entonces me estaría sometiendo a esta dictadura de la gente impresentable.
Herrera Júnior l'intenta ajudar i l'enfonsa encara més perquè, evidentment, Manu Tenorio, si tingués aquest certificat d'Hisenda, ja se l'hagués tatuat al pit. La mentida té les potes molt curtes i Manu Tenorio, quan se sent acorralat, decideix solucionar-ho de la millor manera possible, com un autèntic torero, cridant-li al mòbil completament borratxo a les tantes de la matinada.
Ver, panda ingente de imbéciles, ¿cómo me estáis pidiendo a mí que yo justifique estar a la altura de mis pagos con Hacienda? Que lo voy a hacer.
Que lo voy.
Y sin embargo, a los individuos que están en un inmueble que deben más de 10.000 euros en un inmueble, a esos no os da por pedirle que justifiquen llevar, que estén al día con Hacienda.
No, ya no había
pensando.
Això últim no, estava fora de càmera. Aquest últim soroll no el sé.
Típica encostipat.
Estava encostipat.
Tota la nit fora, clar.
A la nit refresca, a Sanlúcar de Barrameda.
Gràcies, Joel.
De res.
I ara, Francesc Mauri, fem un cop d'ull al temps. Què tal? Com estàs? Bon dia.
Bon dia. Fa molt vent a Sanlúcar de Barrameda a la nit. Potser era el vent.
Ah, doncs mira, si fa molt vent, deu ser això.
Sí.
Deu ser això.
Sí, fa vent l'Atlàntic, el Golf de Cádiz, sí. Bueno, la geografia de la zona, saps?
Sí, entra un vent per allà i costa de treure.
Sí. Sí, 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 sí. La dinàmica de... Aquí hem tingut alguns ruixats matinals amb intensitat en alguns sectors del Vallès Oriental, Barcelonès, Baix Llobregat, Maresme, etc. Han d'anar-se retirant i a la tarda se'n reproduiran a l'est i al nord-est. Irregulars, el temps més assolellat, avui a Ponent, i la setmana no acaba de fer net, però ni de bon tros els aiguats de dies passats s'han de reproduir.
Clar, ja ha començat la tardor, no? És a dir, des d'ahir estem en plena tardor?
Sí, sí.
Això
sí, sí, tardor astronòmica.
Per sempre, ja. O tornarà a haver-hi l'estiuet de Sant Martí, tot això que sempre ens passa.
No, a veure, aquestes entrades... Sí que és veritat que aquest setembre està marcant moltes diferències amb els últims 3 o 4 anys. Molt, molt, molt. Però habitualment les entrades falses a tardor hi són, i a l'octubre veurem gent a les platges, els més agosarats, i veurem caloretes o calorades que convidaran en algunes comarques a la màniga curta. Gairebé això passa cada any, a veure.
Doncs ja ho seguirem.
Sí, 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 sí. Que
passa el canvi d'hora, quan és? D'aquí un mes, no? Més o menys, el 26-27
d'octubre. Sí, el canvi d'octubre és el darrer dissabte, si no vaig errat, això mateix, sí.
Que les 3 seran les 2, per tant dormirem una hora més, no?
Sí, ara a la tardor toca dormir una hora més, a la primavera tocava dormir una hora menys, efectivament, sí.
Doncs ja ho explicarem. Francesc, una abraçada, gràcies.
Igualment, adeu-siau.
El que fa a la mobilitat, com va el transport públic, Aina?
Bon dia. Situació normalitzada a Barcelona, on la línia 1 del metro torna a funcionar amb normalitat. El regional de Vinaròs a Barcelona va tard, arribarà a Sants a les 9:35, és a dir, mitja hora tard. I per acabar, a l'aeroport, l'avió cap a Estrasburg de 9:45 sortirà a 9:45, i el de Lió, DigiJet, tampoc s'enlairarà fins gairebé les 10 del matí.
I pel que fa al trànsit, equip viari, Celia Quintana, bon dia.
Bon dia. Doncs us trobareu un embús al tram que va de la Ronda de Dalt a l'altura de Pedralbes fins a la pota sud del Prat de sortida de Barcelona per un accident múltiple amb 4 vehicles implicats i està treballant, talla 2 carrils. També el cinturó de litoral aturat de Sant Joan d'Espí a Cornellà, C60 encara amb retencions a Argentona fins a la Roca cap a la B40, C58 a Sant Quirze i Montcada cap al Nus de la Trinitat, i a banda les retencions que hi ha a la C65 de Cassà de la Selva a Llambilles i la C55 de Sant Vicenç de Castellet a Castellgalí.
D'aquí a 3 minuts començarà la tertúlia del matí de Catalunya Ràdio. Avui amb David Madí, Núria Oriols, Pau Llong i Paco Maruenda. I això aquest dilluns, 23 de setembre, en què debatrem si el junquerisme ja no és amor.
Va decidir tenir una estructura comunicativa en B que es va dedicar a fer cartells sobre l'Alzheimer, a avergonyir-nos a tots, a avergonyir els nostres candidats i els nostres militants, que es van dedicar a penjar ninots en els ponts dels trens, en els camins de les escoles dels nostres fills.
Ens preguntarem per què Junqueras ha decidit passar l'atac. Realment Junqueras ha estat al marge de les decisions del partit des del 2017 com defensa? Ha estat apartat del tot? I quin paper han de jugar la campanya B o els cartells de l'Alzheimer en el debat congressual d'Esquerra Republicana? Un paper central? Secundari? O no ha de condicionar el futur del partit? I encara més preguntes que ens farem avui aquest matí. Es pot presentar com a renovació qui ha presidit el partit durant 13 anys? Si Junqueras guanya, comptarà amb la meitat del partit que representa Marta Rovira? Serà possible refer ponts després del que estem sentint? I parlant de Rovira, la candidatura que surt d'un manifest signat per al secretari general pot presentar-se com a independent? I quina situació és més crítica per Esquerra Republicana? La d'ara o quan el partit va saltar pels aires després dels tripartits? D'aquí a pocs minuts, Oriol Junqueras amb nosaltres. Ho comentarem tot plegat en tertúlia amb David Madí, Núria Oriols, Pau Llong i Paco Maruenda.
El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
Fruta leche, Don Simón. Ara, el pack de 6 a 1,50 euros. Un litre a només 1 euro. I 4 brics de 330 mil·lilitres pel preu de 3. Don Simón.
La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 28 de setembre Irreverente, del premiat ballarí i coreògraf Alejandro Lara.
Un espectacle innovador de l'artista de referència del flamenc actual.
Gaudeix d'aquest espectacle de la 41a temporada BBVA de dansa de la FAC.
Entrades a lafactcultural.cat.
Ja hi ha a la venda el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que més premis milionaris dona. Arriba el sorteig 11 de l'11 de l'11, el sorteig que més premis milionaris dona. I després de dir això ja veuràs com algú em pregunta que si és el que en dona més.
Segur que és el que en dona més?
Ho sabia. Sorteig 11 de l'11 de l'11, un premi d'11 milions i 11 premis d'un milió. El sorteig que més premis milionaris dona.
11. Ben jugat.